disposició són 7.000 punts i llicències per tothom. I aquesta taxa no es cobra i és el fet popular. A part, hi ha uns espais neuràlgics que necessitem una gestió.
I Eric de Arco, president del Gremi de Llibreters i membre de la Cambra, assegura RAC1 que els compensa amb escreix pagar pels serveis tenint en compte els beneficis de la jornada.
Està bé que si les administracions demanen de fer un pagament vist com ha anat l'increment de venda de totes les parades des que hi ha l'espai professional, es correspon.
Tot i admetre que facturen bona part dels beneficis anuals en un sol dia, les plataformes contràries denuncien que la mesura fa perdre l'essència de la diada. En parla RAC1, l'Ibai, de l'editorial Descontrol.
Entenem com una diada popular. Des de fa un parell d'anys aquesta gestió ha sigut traspassada a un ens privat com és la Cambra del Llibre. El que s'està configurant és que en lloc de ser una festa popular es converteix en un recinte per vendre llibres i ja està.
També lamenta que centralitza el Sant Jordi en un sol punt de la ciutat.
9 minuts, les 9 en punt del matí, de fet i un minut. Obrim ara plana musical amb Sílvia Pérez Cruz, una de les artistes més nominades a la primera edició dels Premis de l'Acadèmia Espanyola de la Música.
Poc a poc el col se tan...
L'empordanesa opta 6 guardons gràcies al disc Tota la vida un dia, nominada a millor artista de l'any, àlbum de cantautor, on per cert competeix amb Judit Nederman amb el seu disc L'Art. Sílvia Pérez Cruz també està nominada a millor disseny, videoclip i cançó en català. Una altra catalana que es pot endur premis de l'Acadèmia és Aitana. Nominada pel disc Alfa a 5 categories diferents. També Alís, el productor també català, podrien endur-se l'estatueta millor àlbum de l'any. I està nominat per l'èxit del seu disc Boicot. D'altra banda, Raúl Refri opta el premi a millor banda sonora per la sèrie La Messias, i en categoria millor cançó en català hi ha Els teus ulls, d'Alfred García. Tampoc hi podia faltar Coti per Coti, dels Tiets.
No,
o els Figaflaues amb Mossego. Ara els més de 800 membres de l'Acadèmia tindran fins al 15 d'abril per triar els guanyadors, que es faran públics en una cerimònia que encara no té data. Pel que fa a l'agenda de concerts del dia, avui Pau Lavalls presenta el seu nou disc a Luz de Gas.
Potser és més senzill que expliqui què he fet.
És un disc meravellós que presentarà a les 9 de la nit a Barcelona la cantant de Manlleu que es diu Començar de Nou. El disc arriba després que la Paula Valls ha estat un temps allunyada dels escenaris per lluitar contra l'anorèxia. Ella mateixa ens ho explicava aquesta setmana passada al Via Lliure.
O sigui, el meu objectiu era bueno, això, evidentment, recuperar-me, però quan em vaig començar a recuperar, doncs, treure un disc, saps? I dir, i amb el disc i amb cada concert i cada vegada que torno a pujar a l'escenari és com que li demostro a la malaltia, doncs, que l'aplasto i que aquí estic jo, saps? Que l'he guanyada.
Aquest és el tercer disc de la Paula Valls, però el primer que presenta en català. I de Barcelona marxem cap a Tarragona. Aquesta nit hi actua Coque Malla.
No puedo vivir sin ti. No hay manera.
A les 9 de la nit, al Palau Firal, després d'un any sense tocar, el músic de Madrid, exlíder de Los Ronaldos, torna als escenaris per recuperar èxits com aquest. I els Medina Zahara passen avui per la Mirona, a Salt. Concert a 2:15 de la nit. Entrades que es poden comprar a lamirona.cat. I tornem a Barcelona. Roger Pedrós visita el Harlem Jazz Club.
El mira fa evident un altre cop al desastre.
És a les 8 del vespre dins el Barnasants. I qui passa aquest vespre pel Festival Solidari Músic Veu d'Avinyonet al Penedès és Andrea Motis.
Més enllà de les paraules.
I ho farà al costat, a les 8, al costat d'un dels músics que l'ha acompanyat a la seva carrera, en Josep Travé. Aquest festival que, per cert, destina els beneficis a la investigació de l'ELA. Encara un altre festival, el Jordi's Festival de Torredembarra, on hi actua 31 Fam.
Ara balla sola, la festa retumba, baby girl en públic.
El concert de la banda de Sabadell, de hip-hop, que serà a les 6 de la tarda al pàrquing Manyer i Flaquer. Finalment, el festival Recòndit porta avui 6 freixes al Pla de l'Estany. Tocarà la plaça Major de Serinyà a partir de les 6 de la tarda per celebrar els 20 anys de carrera i compartirà l'escenari amb Jessamí Boada. Les 9 i 4 minuts. I de seguida arrencarem també tertúlia, però abans la resta dels esports. Arrenquem un cap de setmana sense partits a primera divisió per l'aturada de seleccions, però ha parlat el president del Barça, Joan Laporta, en aquesta entrevista a Fascicles de Mundo Deportivo. Pau Bonastre, bon dia.
Bon dia.
I ha carregat durament contra el Real Madrid pel seu paper al voltant del cas Negreira i la pressió dels àrbitres.
Sí, ho ha dit en una entrevista, no ho deies, que Mundo Deportivo està oferint per capítols. Laporta s'ha referit a la mala relació que hi ha actualment amb el Club Blanc, una de les raons, ha dit, el seu rol al cas Negreira.
No hay buena relación porque han comparecido en el caso Negreira, y en este sentido yo creo que, digamos, es una aberración lo que están haciendo, y además que han pedido pues que se extienda la instrucción cuando no hay nada, no han encontrado nada porque no hay nada.
Per la porta, el Madrid juga aquesta carta com a tècnica de pressió als àrbitres, com també creu el president blaugrana fa a través de Real Madrid Televisió.
En este sentido, por supuesto, enfadado e indignado. Pero es una vergüenza lo que hace Madrid Televisión. Yo creo que deberían intervenir aquí los reguladores del fútbol, porque eso sí que es intentar influenciar en los árbitros. Cada semana, cada dos por tres.
Per altra banda, Laporta s'ha mostrat confiat amb la continuïtat de Frenkie de Jong, un futbolista que havia sonat per sortir en finestres de fitxatges anteriors.
En les últimes hores també hem sentit la veu de Mitchell, entrenador del Girona, que diu que està tranquil de cara a l'objectiu de classificar-se per Champions.
N'ha parlat a l'esportiu, el tècnic no creu que l'equip hagi baixat el rendiment en les últimes setmanes i recepta tranquil·litat per aquest tram final de temporada.
Jo estic molt tranquil i l'equip està tranquil. No, és normal que Atlético Madrid, Barça guanyin partit perquè són molt bons, però nosaltres hem demostrat que som capaços de lluitar amb ells.
Sobre el seu futur ha dit que està molt feliç a Girona, això sí, està concentrat en el present.
Tot això en un cap de setmana on no hi ha Lliga de Primera Divisió, hi ha Festival de Seleccions, ha jugat aquesta nit la selecció espanyola, que per cert ha perdut amb el debut del jove Pau Cubarsí.
Sí, 0-1 contra Colòmbia, en la que ha estat l'estrena del blaugrana Pau Cubarsí, amb 17 anys, que es converteix en el segon debutant més jove de la història de la selecció espanyola. També ha tingut minuts Lamine Yamal i el porter català David Raya. La selecció espanyola tornarà a jugar dimarts en l'amistós contra el racisme al Bernabéu davant Brasil. Avui a les 8 del vespre es disputa l'Euskadi Uruguai amb el migcampista del Girona Ivan Martín, amb la selecció basca i el central del Barça Ronald Araujo. També a les 8 Anglaterra-Brasil amb Rafinha del Barça i Savinho i Jan Couto del Girona. I a les 9 França-Alemanya amb Koundé, l'equip francès, i Ter Stegen i Gundogan a l'alemany.
Per cert, encara en clau blaugrana, l'agència de comunicació de Karol G ha fet públic que la cantant colombiana, el que ja se sabia, serà la protagonista de la samarreta del pròxim Barça-Madrid.
El logotip del cor d'espines de Karol G lluirà a la frontal de la samarreta del Barça en el clàssic del 21 d'abril al Santiago Bernabéu, en el marc de l'acord amb Spotify, com ja es va fer amb Rosalía, Drake o els Stones. També la lluirà el femení en un partit de Lliga.
I a segona divisió, allà no, la Lliga no s'atura, l'Espanyol rep aquesta nit el Tenerife, això sí, sense Martin Braithwaite.
Manolo González, que no podrà comptar amb quatre jugadors que van ser titulars la setmana passada, a banda de Martin Braithwaite, que podria estar disponible d'aquí a dues setmanes, tampoc podran jugar Brian Olivan per sanció, Rubén Sánchez lesionat i Keidi Vare, que està concentrat amb Albània en aquesta aturada. El partit a partir de les 9 de la nit en directe a RAC1.
I acabem amb apunts poliesportius, Pau.
D'una banda, en bàsquet, derrota del Barça 89-81 a la pista del Panathinaikos de l'Eurolliga, que es complica per ser cap de sèrie aquesta tarda a les 6, duel català a l'ACB, Girona, Baxi i Manresa. En l'apartat de motor, Max Verstappen sortirà primer a la cursa del Gran Premi d'Austràlia, Carlos Sainz ha quedat segon a la qualificació i Alonso desè a MotoGP. A les 4 i a la cursa esprint a Portugal, amb un Marc Márquez que es postula com a candidat al podi després dels bons resultats als entrenaments lliures d'ahir. I a la Copa d'Espanya de futbol sala, el Barça, que juga la primera semifinal contra el Palma a partir de les 5.
Gràcies, Pau. Fins ara.
Fins ara.
Aquesta Setmana Santa gaudeix del modernisme de Domènech i Montaner. Visita l'únic centre d'interpretació dedicat a Gaudí. Descobreix l'art de comprar passejant i tasta el famós vermut de Reus. Aprofita aquests dies i vine a Gaudí de Reus.
Sou autèntics fans de Playmobil? Del 8 al 30 de març, Playmobil celebra en primícia el seu 50è aniversari a Finestrelles Shopping Centre amb 4 espais de joc, exposicions i 2 tardes de meet and greet. Playmobil us espera a Finestrelles Shopping Centre. Sortida 12 de la Ronda de Dalt.
Aquest diumenge que farà solet, planazo paella a la terrasseta de casa la Marta.
D'acord, jo poso la casa, però si fem paella, l'arròs que sigui el millor. Que sigui arròs Montsià.
Si voleu cuinar la millor paella, trieu arròs Montsià. Visiteu el millor arròs per cuinar.cat per descobrir tots els secrets del millor arròs. Arròs Montsià, el millor arròs per cuinar.
Tens ganes de viatjar? A Feubert t'hi acompanyem. Prepara el teu cotxe amb nosaltres i aconsegueix els teus nous pneumàtics Robelo sense IVA. Demana cita a feubert.es perquè et moguis com et moguis, ens movem amb tu.
Arriba per primera vegada al nostre país Pinocchio, una exposició immersiva i emotiva sobre un dels personatges més entranyables de tots els temps, Pinocho.
Fins al 20 de maig, viu una experiència única al poble espanyol amb projeccions multimèdia i una espectacular sala immersiva.
L'entrada a Pinocchio inclou la visita a tot el poble espanyol. Més info a poble-espanyol.com.
Posa a punt la teva llar amb Servei Estació i fes les reformes mentre gaudeixes de la Setmana Santa.
Si tu vols fer tu mateix, a Servei Estació pots trobar tots els materials i productes de bricolatge.
I si vols que t'ho faci, el nostre equip de reformes integrals t'ajudarà en tot el que calgui. A més, t'ho financem.
Servei Estació, al carrer Aragó, cantonada Passeig de Gràcia i al carrer Sèquia 20 de Girona, de dilluns a dissabte de 9 a 9. Vine al Museu Casteller de Catalunya.
Un museu únic per emocionar-te i descobrir tota la passió dels castells al cor històric de Valls.
Ah, i per Setmana Santa estrenem moltes sorpreses i novetats amb la família.
En Joanet, un casteller d'abans, farà una visita especial plena d'anècdotes i aventures.
O descobreix l'experiència immersiva de viure el vertigen d'una enxaneta quan fa l'aleta.
Més info i entrades a museucasteller.cat.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
9 i 11.
However, tests after the operation found cancer had been present. My medical team therefore advised that I should undergo a course of preventative chemotherapy, and I'm now in the early stages of that treatment.
En cap cas descarto presentar-me, efectivament. Jo estic a disposició del partit, com sempre, a les dures i a les madures.
Mai havia vist tanta irresponsabilitat junta en tan poc temps. La seva actitud ha provocat el bloqueig de tres pressupostos progressistes i jo no penso permetre que això passi a l'Ajuntament de Barcelona.
Es preveu una mobilitat cap a les zones de muntanya i cap a les zones d'esquí que poden ser, doncs, des de la C-17-260, la C-16, la C-14...
Tres minuts i un quart de deu del matí. Avui acompanyat, si us veig les cares, perquè he de dir que l'estudi està ple de plantes i de flors i de tota la pesca, perquè avui celebrem l'entrada de la primavera. Hola, Sara González, bon dia.
Hola, bon
Estàs
dia.
Enterrada en flors i plantes, l'estudi.
Veig més flors que Bundó.
Hola, Milagros Pérez Oliva, com estàs? Bon
Hola,
dia.
Jo estic davant d'una calanchoe.
Una calanchoe, Ni tenim la clavellina, espígol, geranis, dimarfoteques, margarides, calanchoes, ranuncles, una mica de romaní, una mica d'espígol, una mica de Maria Lluïsa.
La veritat, a la gent que ho esteu llegint tot
no, tenim aquest coneixement. Hola, Carla Turró, bon dia. I Alejandro López Fonta, com estàs? Bon dia.
Bon dia a tots.
Perquè avui s'han
d'una surfínia.
Surfínia, eh?
Idea,
una cana... Sí, exacte. Una surfínia. Ni idea, bueno, doncs l'hauràs de regar. Avui celebrem la festa de la primavera, com cada any al Via Lliure. A més, coincideix amb això de que la gent ja agafa cotxe, carretera i manta, ja ho, perquè després d'11 setmanes sense festius ni res, doncs la gent ja s'ho mereix. I afegirem una miqueta de problemes de mobilitat, perquè cada cop que fem aquesta festa, que durant tot el matí, des de les 10, d'aquí a 3 quarts d'hora començarem, obrim floristeries on la gent pot anar i dir vinc de part de recull del Via Lliure i us regalen una flor i una planta, això a vora un centenar de floristeries del país, estem parlant d'un miler de plantes, per tant extraordinari, haureu d'estar atents a l'entrada de recull des de les 10 del matí, perquè mica en mica anirem obrint i a veure si us toca a prop de la vostra localitat o on sigueu, i a córrer perquè els primers són els que s'emporten. De seguida parlarem de la resta, l'actualitat s'ha posat un cap de setmana espectacular, amb una pila de coses en marxa, des de Kate Middleton d'ahir a les 7 de la tarda, aquest atemptat sagnant tremendo que hi ha hagut a Rússia, que per cert ara teníem informació que s'han detingut dues persones ja, dels assaltants, amb tot el debat des d'ahir, en fi, fins a ben entrada la nit, al voltant de l'autoria, perquè això, tenint el context de tensió política i geopolítica i militar que hi ha ara mateix entre Occident i Rússia, doncs és significatiu, i també per altra banda aquesta notícia increïble, que ara de seguida comentarem, que és la decisió d'un jutge espanyol de l'Audiència Nacional de tancar una xarxa de comunicació, una xarxa de missatgeria tan important com Telegram, que té 10 milions d'usuaris a Espanya, 900 milions al món, una decisió inèdita, per altra banda, perquè si mires països pròxims, diguem-ne, de democràcies occidentals, mai cap estat ha tancat de forma directa una xarxa d'aquest tipus. I els motius són de drets d'autor. Vull dir que haurem de veure exactament cap on va la qüestió. Però abans, Xavi Segura, bon dia.
Bon dia.
I ens has dit que avui, a veure, ha de començar a fluixar aquesta calor dels últims dies, però el dia bo és demà.
Sí, avui ja baixen una mica les temperatures, però no tot arreu. A Costa Daurada, Costa Brava, encara els termòmetres es mantindran molt alts per l'època. Migdia càlid en general, i de fet hem tingut unes primeres hores ben suaus per les dates en què ens trobem. Però vaja, baixen ja una mica aquests termòmetres després dels rècords de calor d'ahir, i tot plegat amb aquest cel enterbolit per bandes de núvols, pols en suspensió que encara tenim, vent a l'Ebre i a l'Empordà, comença a entrar aquest vent del nord, i nuvolades de tarda sense descartar algun ruixat. Res, poca cosa la zona del Pirineu, Prepirineu i Nord-est. I serà demà, diumenge, quan aquestes temperatures cauran. Realment esperem una contundent baixada dels termòmetres, màximes que seran entre 5 i 10 graus més baixes que no pas divendres, i per tant notarem aquesta fresca, tot sigui dit, normal per l'època. Això sí, amb aquests núvols baixos més abundants a punts del litoral i fins i tot amb algun plogim, poca cosa.
Gràcies, Xavi. Fins ara.
Fins ara.
Un quart de 10 del matí m'ha entrat la Sara dient, què és això de Telegram? Com pot ser això? Us heu quedat molt, molt parats, com ens vam quedar parats, perquè, a més, he de dir una cosa, és molt estrany, un divendres, d'arrencada de Setmana Santa, a les 11, em sembla que eren les 11 o quarts de 12 de la nit, que l'Audiència Nacional comuniqui, com fa habitualment els periodistes o, en fi, la població en general, que hi ha un jutge que ha decidit això. I un jutge que no és qualsevol, és Santiago Pedraza, és un jutge molt conegut de l'Audiència Nacional, prenent una decisió que és inèdita, una democràcia, diguem-ne, comparable amb Espanya, que és que es tanqui una xarxa de missatgeria tan bèstia com Telegram.
És que, al final, fa la impressió que la decisió judicial provoca un perjudici, o pot provocar un perjudici molt més gran que no pas els drets d'autors de Mediaset, a Transmedia i Movistar.
Ho hem explicat per la gent que no fa una hora ja d'això. Certament el que addueixen és que si hi circulen, diguem-ne, continguts que tenen dret d'autor i que Telegram no vol eliminar-los d'alguna manera, o que no han aconseguit, clar, i el jutge ha intentat parlar amb Telegram d'alguna manera, o dirigir-s'hi, no ha rebut cap resposta, i per tant la rèplica és, tancarem Telegram.
Clar, jo em pregunto,
preventivament,
si no s'està provocant, en el cas que es tanqui efectivament, un perjudici major en les comunicacions, i després perquè Telegram i no altres aplicacions, perquè realment la qüestió dels drets d'autor és un problema molt més generalitzat, i en altres xarxes socials per on circulen aquests continguts, però en canvi es focalitza tot en Telegram. Deia que es pot provocar un perjudici major, no només per les comunicacions interpersonals, sinó perquè Telegram en aquests moments és una aplicació que, per exemple, en el cas català, utilitzen tots els partits polítics per comunicar-se tant amb la premsa i la comunicació com amb les seves respectives militàncies. L'utilitza el govern de la Generalitat per comunicar l'agenda del president, per convocar tots els actes de presidència. L'utilitzen els ministeris del govern espanyol, l'utilitza la pròpia Moncloa. En aquests moments, els partits polítics en aquests moments estan en un procés, per exemple, de primàries a Podem. Convoquen a la seva militància i els expliquen com poden votar també a través de Telegram. Vull dir que si realment és qüestió d'hores que aquesta aplicació es tanqui, això obliga a reorganitzar totes les comunicacions dels partits polítics i institucions. Tenim present que s'han multiplicat per 10 des de que s'han convocat eleccions.
De seguida l'opinió de la resta, però tinc en línia la millor persona per parlar d'aquesta qüestió, que és un català que en el seu dia treballava a WhatsApp i que es va fer famós treballant a WhatsApp i després va anar a treballar a Telegram, com és Elias Campo. Hola, Elias, molt bon dia. És l'antic responsable, no sé si el sentim bé, antic responsable de creixement, acords i desenvolupament de negoci de Telegram. T'has quedat tan parat com nosaltres, Elias, de la decisió del jutge de l'Audiència Nacional?
M'he quedat parat, però és una circumstància que també ha passat amb altres països i ja no sé que en altres països com el Brasil va passar per qüestions similars i es va desbloquejar al cap d'uns dies. En aquell cas, en la majoria de casos, Telegram no ha contestat alguns requeriments de treure algun contingut que viola drets de propietat intel·lectual, i aleshores, un cop que hi ha aquesta amenaça de bloqueig, doncs sembla que a vegades Telegram contesta i soluciona el problema o soluciona el requeriment i es torna a activar el Telegram en el país. Hi ha precedent que hagi passat altres països, principalment és degut perquè Telegram és un equip molt petit i no té, molts que no té la capacitat de respondre a tots els requeriments que hi ha de requeriments.
Teníem constància, Elias, i tu ho sabràs millor perquè vas treballar, de casos on s'ha vetat l'ús de Telegram a Rússia, a la Xina, a Bielorússia, a l'Iran, l'Azerbaidjan i al Brasil. Però països europeus, per exemple, no sé si tu te'n consta algun, països europeus, diguem-ne, de democràcies equiparables amb l'espanyola.
No, a països europeus hi ha hagut alguna amenaça, però finalment no s'ha arribat a bloquejar en cap país.
I quan s'han produït aquests tancaments en altres països que, diguem-ne, que no serien comparables en termes democràtics, amb el cas d'Espanya, saps quant de temps s'ha estat? O si et va agafar que tu hi treballaves, quant de temps s'ha estat tancat una xarxa com aquesta tan important?
N'hi ha països que han durat més, que han durat mesos, com Rússia o Iran, o la Xina, que segueix bloquejat, però en països com Brasil o Indonèsia, on va haver-hi aquest tipus de reptes per Telegram, va durar molt poc, va durar un parell de tres dies, doncs, la que feia en el cas de Brasil. I la principal raó que això passa a Telegram és perquè hi ha certes funcionalitats que faciliten que hi hagi la distribució de continguts d'arxius més pesats. De Telegram són fins a arxius de 2 gigabytes per arxiu, en el cas dels normals, o 4 gigabytes en el cas de les comptes de premium, i per tant permet la distribució de tot tipus de continguts. Aleshores, hi ha casos a vegades que hi ha usuaris que publiquen continguts que violen drets de propietat intel·lectual, com pel·lícules, sèries, música, i aleshores els creadors d'aquests continguts envien notificacions a Telegram, que Telegram a vegades, per la limitació de l'equip i la dimensió de l'equip que gestiona la moderació d'aquests continguts, doncs a vegades no contesta, i per tant a vegades els creadors d'aquests continguts acaben denunciant i requerint que es treguin aquests continguts.
Es pot, des de Telegram, controlar el que circula per la xarxa social, la xarxa, diguem-ne, de missatgeria? Per tant, entenc que no, per la quantitat de gent que treballa,
Dos raons. Una, els continguts que són públics i que, per tant, es poden accedir, qualsevol persona pot accedir perquè té un accés públic, ja sigui a través d'un link o a través d'un grup, que ja siguin els canals o els grups, els continguts a Telegram els pot moderar, perquè tothom hi pot tenir accés. Als continguts que van a través de grups privats o xats d'un a un, aquests continguts no es poden moderar ni s'hi poden accedir perquè estan xifrats, tampoc no es poden trobar com que existeixen. Per tant, només es poden moderar aquells continguts que són d'accés públic, als canals o als grups.
Sobre la decisió en el cas d'Espanya, no sé si saps, nosaltres hem calculat que eren vora 10 milions, però no sé si és exacta la xifra, d'usuaris de Telegram a Espanya. Et quadra, més o menys?
Em quadra. No sé exactament quina és l'última xifra, però Telegram està creixent significativament en els últims parell d'anys i pot ser que sigui aquesta xifra. No, ara mateix no tinc els números.
Ara la Sara apuntava que hi ha molts ministeris, hi ha moltes administracions que la fan servir per comunicar-se internament, cap al públic, cap als periodistes. Això també en la teva època passava, és així? Tu vas viure-ho, això?
Sí. Telegram té unes funcionalitats que a nivell de treballar amb equips i de les diferents aplicacions que té, de l'aplicació mòbil, l'aplicació de desktop, facilita que equips grans i es puguin coordinar a nivell d'arxius, a nivell de comunicació, a nivell de diferents tipus d'aplicacions, d'una manera millor que altres aplicacions de missatgeria. I després també els canals i els supergrups, que permeten tenir fins a 200.000 persones als supergrups, doncs faciliten coordinar i treballar amb grans grups de persones.
Et volia preguntar si és tan fàcil com, diguem-ne, que un jutge digui es tanca una aplicació d'aquesta potència, de prema un botó, per entendre'ns, del que tu has vist quan ha passat en d'altres ocasions, que, com es fa per tancar un canal d'aquesta dimensió a tot un estat?
Telegram opera a través d'uns servidors, que aquests servidors tenen unes adreces d'IP, un grup d'adreces d'IP, i aleshores normalment com funcionen els requeriments aquests és que el jutge demana a les diferents operadores del país que bloquegin aquests grups d'IPs on opera aquesta xarxa o aquesta plataforma de messageria. Aleshores, cada operadora han d'identificar aquestes IPs i bloquejar operadora per operadora les diferents IPs de l'aplicació.
Sí, és relativament fàcil, això, eh?
És relativament fàcil si coneixen les IPs i com funciona Telegram. I aleshores, cada operadora té els seus mecanismes per implementar aquest bloqueig i trigarà el que trigarà. No és relativament senzill. El que sí que té tant Telegram com WhatsApp com Signal, per exemple, és un servei que voluntaris arreu del món poden implementar una espècie de proxy que permet als usuaris connectar-se a Telegram a través d'una connexió que no és part del país. Aleshores, per exemple, a Telegram hi ha una sèrie de proxys, de VPNs, que els usuaris amb un clic poden implementar i surten de la connexió, no surten pel propi país, surten d'un altre país i, per tant, es poden saltar el bloqueig de l'aplicació.
Volia fer una darrera...
Tant Telegram com WhatsApp.
Et volia fer una darrera pregunta, Elias, sí. Que és, en els casos en què s'ha produït, és a dir, al Brasil o a Rússia, quines conseqüències ha tingut després per Telegram que es produís aquest tancament? Perquè algú pot pensar, doncs bé, després d'un tancament es perden usuaris o se'n guanyen, precisament perquè se'n parla més de la xarxa. Què ha passat en aquests països?
En la majoria de casos contribueix a que la gent conegui més la plataforma, i en alguns casos doncs, contribueix a que hi hagi més usuaris que coneguin, que ho provin i al final té un aspecte positiu per Telegram. Depèn també de la durada del bloqueig. Si és un bloqueig més llarg, doncs aleshores com més dificultats poses als usuaris per utilitzar un producte, doncs al final això també es nota. I si aquestes dificultats perduren el temps, doncs els usuaris també tendeixen a anar als productes que són més fàcils d'utilitzar. Si hi ha un producte que hi ha una fricció, com és aquest tipus de bloqueig, doncs al final passen a un altre. Però momentàniament, si dura pocs dies, doncs probablement té un efecte positiu.
L'Alejandro López Fonta té una pregunta molt breu, Alejandro, per l'Elias Campo, que l'hem de deixar anar.
A veure, en principi són comptes concretes que estan utilitzant continguts de tercers o per guanyar o no guanyar diners, sinó per difundir. No seria més normal que el bloqueig sigués d'aquestes comptes?
De canals o comptes concrets, no?
Concrets i no de tot Telegram a un determinat país.
Aquest és normalment el que fan aquestes companyies que tenen el dret sobre aquest contingut és enviar un correu o una notificació a través dels processos de Telegram de requeriment de aquests continguts violen el dret d'autor i demanem que s'eliminin o que es bloquegin o que es treguin de la plataforma. I això passa amb totes les xarxes socials i totes les plataformes on es permeti la transferència d'arxius. Aleshores, si aquestes plataformes no els treuen, no els eliminen, al final un dels seus recursos és enviar, doncs, a fer aquestes denúncies i aleshores els jutges prenen les decisions que prenguin. I a mi em consta, per exemple, que Mediaset ens fa com a mínim 4 o 5 anys que canvia aquest tipus de requeriments. O sigui que el Telegram té un repte de com moderar a nivell que va creixent a nivell d'usuaris i el seu impacte és més gran, també ha de mencionar els seus equips de moderació tant per aquest tipus de contingut com per desinformació, com per contingut altres tipus de contingut que no estan autoritzats per aquest tipus de plataformes, o que les plataformes com Apple o com Google demanen que aplicacions en els seus app stores no tinguin. Doncs Telegram també té el repte de dimensionar els equips per poder moderar aquest tipus de continguts. Llavors jo crec que el bloquejar l'aplicació és l'últim extrem d'aquest tipus de companyies, aquest tipus de creadors i propietaris d'aquests continguts arriben per poder defensar els drets dels seus continguts.
Dos quarts de deu del matí en punt. Moltíssimes gràcies a l'Elias Campo, que és antic responsable de creixement d'acords i de desenvolupament de negoci de Telegram, després de conèixer aquesta notícia, que veurem quan s'aplica, perquè ho vam saber a través de l'Audiència Nacional, que va fer públic la decisió del jutge Pedraz de bloquejar Telegram a tot Espanya, i estem amb l'actualització tota l'estona mirant el mòbil, a veure si l'han bloquejat ja o no la Guàrdia Civil o qui ho hagi de fer per mandat judicial. Haurem de veure què és el que passa en les pròximes hores. Gràcies, Elias, fins ara. Dos quarts de deu. Si voleu fer algun apunt ràpid, perquè tinc informació nova sobre Moscou que haurem d'explicar de seguida. Si voleu fer algun apunt al voltant de la qüestió.
És que això de ràpid sempre em genera molts dubtes, llavors, eh? Però jo vaig i tu em talles,
sí, si vols. Endavant.
No, jo una cosa que sí que penso que és, que, més enllà de la sorpresa que a mi em provoca, que un jutge, aquesta cosa d'una persona de sobte tancant un canal així, a mi em sembla que hi ha una cosa de fons interessant, que és què passa amb la propietat intel·lectual a internet. És a dir, clar, i això ve de lluny, perquè això... quan els mitjans de comunicació, de fet, quan diguéssim, creix com creix internet, etcètera, etcètera, es fa una cosa molt curiosa, que és que es decideix d'alguna manera posar tot el contingut allà, no? Sí, sí. I es posa tot el contingut es volca de manera gratis a disposició dels lectors o dels, no, de qui sigui. I això planteja dubtes molt importants, perquè què passa amb tot aquest contingut una vegada hi ha algú que el pot distribuir? Quan estem parlant de canals, ara ens deia, de 200.000 persones a Telegram, escolta, clar, un canal amb 200.000 persones, sí, sí, és un canal de comunicació.
Enormes.
On pots... més que subscriptors tenen molts mitjans.
Exacte.
Sí.
I jo crec que aquí, més enllà d'aquest cas concret de Mediaset, etcètera, etcètera, de fons ens plantegen qüestions molt importants, que és com protegim un contingut que costa de fer, perquè els mitjans els hi costa realitzar cert contingut, sigui Mediaset, sigui El País o sigui El Diari Ara, i què passa després quan aquest contingut està a internet, com el controlem, no? Ara mateix, fa un temps vam saber que el New York Times, sense anar més lluny, ha denunciat a OpenAI i a Microsoft, sí, perquè considera que el que fa ChatGPT agafant tota la informació atenta també contra els seus drets. És a dir, ens espera, jo crec que venim d'un lloc en què hi ha hagut molt poc ordre, i ens espera un temps d'aquí endavant en què s'hauran de posar ordre moltes coses.
Fixa't que a l'any 2019 ja van tancar, també per ordre judicial, tota una sèrie de canals que estaven distribuint diaris, revistes, continguts. Això és freqüent. Per ordre judicial s'ha tancat també canals de criminalitat, és a dir, que s'estaven organitzant xarxes terroristes, etc. De fet, l'atemptat de Moscou l'ha reivindicat Estat Islàmic
a través de Telegram. Sí, sí.
Vull dir, aquí hi ha el problema, com explicava l'Elias, si és un problema de dimensió. Probablement de moderació, però bueno, és a dir, aquestes plataformes que fan negoci amb tot això, el que no podem esperar és que la societat patirà les conseqüències de que ells tinguin dimensionat el negoci d'una manera, exacte, que només fan diners i no apliquen responsabilitat.
El que passa és que llavors la decisió del jutge, mira, que això és un debat interessantíssim, però com deia la Sara també al principi, el càlcul que fa el jutge de tallar completament la xarxa és molt interessant, perquè ja ens estan arribant missatges de gent que diu, hi ha serveis públics de conselleries, etc, que depenen d'això per comunicar-se entre ells.
Sí, sí, però això és l'ús pervers, la situació perversa d'això, perquè el jutge segurament li ha fet un requeriment. Telegram no respon als requeriments. Ell diu que perquè no té estructura jurídica.
Perquè és molt petit. Treballa molt poca gent.
Mediaset ha de posar una persona a controlar que aquests continguts no estiguin sent utilitzats de manera fraudulenta. És que hauríem d'anar enrere. Escolta, l'empresa que té això és la primera que ha de posar mecanismes de control per assegurar.
Però a la vegada un jutge ha de prendre decisions que siguin proporcionals i que no proposin,
però que no
provoquin una lesió major,
sí, d'acord,
no? Sobre el dret a la comunicació, que no pas
el dret
que pretén preservar.
Oi que tenim molt clar un jutge que immobilitza alguna cosa, tanca alguna cosa, quan hi ha un perill d'intoxicació, un perill del que sigui. Mm. És a dir, no per pels
sí, prejudicis... Però no tanquen tots els supermercats.
Però tanquen l'empresa sencera. Exacte.
Vull dir que tot, no tanquen tots els supermercats.
Bueno, però suposa't... no, vull dir...
Sí, sí, no, no. Sí,
però a lo millor sí que tanca una empresa que està fent productes que sí, són tòxics.
Sí, llavors, sí, sí. Llavors, una, aquí, però no totes
Telegram,
les empreses treballen el mateix
producte. Telegram
no, no
és una empresa
dir,
privada.
És que si tanques treballadors es quedaran al carrer. No, perdona, la responsabilitat és l'empresa.
Veurem, en tot cas, veurem... Jo ja us dic, vaig mirant a Telegram... A veure el moment en què surti el logo de la Guàrdia Civil i digui, bueno, això de moment presentat fins a nova ordre.
No deixarà Telegram que passi.
No ho sé. Bueno, no ho sé, ja veurem. Donem-me res, dos
la
minuts...
La responsabilitat és de Telegram,
per anar...
Si ho té fàcil, treure els continguts aquests.
Bueno, sí, sí. Passant ara 5 minuts de 2:15 del matí, faig 2 minuts de pausa i de seguida me'n vaig a la qüestió russa. Per què? Perquè fa molt pocs minuts hi ha hagut actualització de la xifra de víctimes d'aquest atemptat terrorífic que es va produir ahir en un centre comercial que tenia un auditori gegantí on s'anava a fer un concert de rock amb 6.000 persones. La xifra actualitzada de les autoritats russes és que han mort 93 persones i que, a més, el Servei Federal de Seguretat Rus n'ha detingut 11. Ha detingut 11 persones per l'atemptat terrorista. S'havia dit que l'havien protagonitzat 4 o 5. De moment hi ha 11 detencions de presumptes terroristes, segons ha informat el Kremlin. Una font del Servei d'Intel·ligència Russa ha confirmat a l'agència de notícies TASS que Estats Units va passar-los dades sobre un possible atac terrorista a Rússia que ha reivindicat Estat Islàmic. De seguida en parlem.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Si triar és estalviar for you, estalvia cada setmana amb ofertes com el 2x1 en totes les marques líders de conserves de peix. Si en compres dues, acumules l'import de la segona unitat al pròxim xec estalvi. Fins al 25 de març als hipermercats, web i app. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
T'imagines que el més gran dels directors de cinema roda el vídeo de l'aniversari del teu fill? Doncs ara, Acciona Energia, la més gran de les empreses en energies renovables, t'instal·la els panells solars a casa teva i posa tota la seva energia al teu servei a un gran preu. Aprofita i fes-te autoconsumidor. Entra a Hogares Acciona Energia i informa-te'n.
Vols saber l'autèntic secret de les magdalenes i pans de pessic de la granja? Agafa només ingredients de la millor qualitat. Posa-hi molt d'amor i paciència fins a aconseguir aquest sabor i textura tan inconfusibles. Tan bons. La Granja, la qualitat que et mereixes.
Quan busques una benzinera, tu per què et mous? El Jaume es mou pel preu. El Marc es mou pel tracte proper. La Carme es mou perquè busca la màxima qualitat. La Clara perquè ho té a prop. A Meroil tens preu, qualitat i servei molt a prop teu. Meroil, estacions de proximitat.
Descobreix les novetats i els millors espectacles d'aquest mes de març amb Entrades d'Avantguàrdia. Gaudeix del musical Los Chicos del Coro al Teatre Tívoli, de l'experiència immersiva Tim Burton's Labyrinth al Palau Victòria Eugènia i de l'espectacle Alegria del Cirque du Soleil. Entrada ja a la venda a entradesdavantguàrdia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
Deixaries el teu canari al veí de la manada de gats salvatges? I la teva sogra a casa dels civilitzats dels teus nebots? Si vas a agafar l'avió, aparca el cotxe a Aeroparking Mundiauto, la manera més còmoda, segura i econòmica d'aparcar el teu cotxe al costat de l'aeroport de Barcelona. Més informació o reserva a aeroparkingmundiauto.com.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
9:38, avui acompanyats de Sara González, de Milagros Pérez Oliva, d'Alejandro López Fonte i de Carla Turró. Hem parlat d'aquesta, del tancament, sembla imminent, de la xarxa de missatgeria Telegram a Espanya per ordre del jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz. L'altra qüestió que està marcant l'actualitat és Kate Middleton, de seguida en parlarem també. Anirem a Londres per veure com s'ha despertat la societat britànica després d'haver especulat durant 2 mesos sobre les relacions matrimonials, sobre l'estat de salut, i al final que la princesa de Gales hagi dit que té un càncer. I per altra banda, estem tots mirant amb cara de sorpresa el que està passant a Moscou, després que en aquest plen debat de tensió i fins i tot de rearmament entre les potències occidentals contra Rússia, o contra l'amenaça russa, de cop veiem que hi ha un atemptat de grans dimensions, que a més ens recorda a tots plegats alguns atemptats que s'han produït en el passat, com el del 2002, per exemple, que va acabar amb l'entrada de l'exèrcit en aquell teatre i va deixar, no sé si 170 víctimes mortals. Ens ha recordat algunes coses de, del que va passar aquell dia. Un atemptat que té actualització, que són 93 víctimes mortals, en un centre comercial que tenia una sala de concerts per 6.000 persones on s'estava a punt de fer un concert de rock. Les imatges són tremendes, eh? O sigui, els terroristes vestits de militars entrant amb armes automàtiques i disparant a tort i a dret. Unes imatges que han recordat molt el que ja havíem vist per part del modus operandi, diguem-ne, d'Estat Islàmic en el seu dia, aquesta mena d'atac sistemàtic a peu de carrer, no? Armats de cara a cara, i que ara mateix deixa, de moment, 11 detinguts a Rússia. L'Abel Riu és politòleg, cofundador de Catalunya Global. Abel, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ahir tothom estava pendent de l'autoria, perquè l'autoria era una qüestió absolutament controvertida. Abel, perquè evidentment Rússia... De fet, Dmitri Medvedev ja va dir: si té alguna cosa a veure a Ucraïna, els massacrarem, va venir a dir. Ucraïna, el govern ucraïnès ja va dir que no tenia absolutament res a veure, va haver de sortir Julia Navalny a dir que tampoc l'oposició russa té res a veure amb l'atemptat. Es va especular fins i tot des de Rússia de la possibilitat d'un autoatac rus per justificar després l'ús més alt de força, però estem davant d'un atac que, mira que van passant les hores, per part d'especialistes i per part del mod, diguem-ne, pel modus operandi, recorda molt alguns assalts que hem vist d'Estat Islàmic. Ara, evidentment, no hi ha garantia de l'autoritat dels fets. Sabem que l'ha reivindicat Estat Islàmic. No sé com interpretes tu tot el que ha passat aquestes últimes hores.
Bé, hi ha una reivindicació per part d'Estat Islàmic i, de fet, una confirmació, semblaria, per part de la intel·ligència nord-americana, també, de que els autors materials és Estat Islàmic, i, de fet, la intel·ligència nord-americana i el Departament d'Estat havien estat advertint des de feia mesos de que això podia passar a Rússia. Inclús és important recordar que crec que va ser el dia 7 de març a l'ambaixada nord-americana a Moscou, i els britànics també van fer el mateix, van publicar un avís als seus respectius webs avisant a les seves respectives poblacions que viuen a la Federació Russa de que durant els propers dies, a partir del dia 8 de març, es podien produir atemptats en actes multitudinaris, no? I també és important això recordar que durant el mes de febrer, principis de març, es van produir operacions de caràcter antiterrorista a diferents territoris de la Federació Russa, tant al Caucas Nord com a localitats properes a Moscou, per desarticular cèl·lules en aquest cas de la branca de l'ISIS del Caucas Nord, no? El vilayet Kafkas, que així és com es denomina, que sembla que tenia intenció de portar a terme atemptats contra sinagogues, però també contra grans esdeveniments. Clar, aquí el curiós de tot plegat és que just fa pocs dies Vladimir Putin, en un esdeveniment públic, en un discurs, va treure importància a aquests fets, i especialment dirigint-se a aquests advertiments dels Estats Units, aquestes informacions que s'havien publicat, qualificant-les de xantatge absolut i d'un intent per part dels nord-americans d'intimidar i d'estabilitzar la societat russa, és a dir, negant la possibilitat de que res de lo que, com es va produir ahir, es pogués passar, no? Llavors aquí hi ha una qüestió primer de credibilitat, o de com de tocada pot quedar la imatge de Vladimir Putin, en el sentit de que justament pocs dies després s'ha produït allò que ell mateix negava, no? Totalment. I en aquest sentit segurament les autoritats russes tinguin ben poc interès en reconèixer l'autoria justament del jihadisme islàmic, en aquest cas d'ISIS, no? Perquè ells mateixos la van descartar, més enllà de la qüestió de l'ús que en puguin fer d'aquesta massacre amb finalitats polítiques internes, en la via de incrementar mesures repressives com les que havíem vist els darrers mesos, sobretot aquest tancament, aquest increment de la repressió, doncs igual que havia succeït en ocasions anteriors, com per exemple l'atemptat del 2002 del Teatre Dubrovka. Això va servir una mica com a excusa, també com a oportunitat per endurir la legislació en matèria, per exemple, de censura. Doncs és possible que es pugui produir aquest escenari, i més en el en el context ara mateix en el que es troba el règim rus de tancament total i absolut.
Mira, molt interessant, perquè m'estan passant des de redacció que el servei de premsa del comitè d'investigació del Kremlin, d'aquest cas, hauria informat que els quatre sospitosos de l'atac terrorista, en aquest cas el Krokus City Hall, que és el lloc on es va produir aquest atac, han estat detinguts a la regió de Bryansk, a prop de la frontera amb Ucraïna. És a dir, l'apunt que fa el servei d'investigació és el punt de la detenció d'aquests quatre terroristes, no la seva identitat o la motivació, i el situa a prop de la frontera ucraïnesa, no? Que té molt a veure amb això que comentaves ara, no? La incomoditat. Fins i tot ahir va passar una cosa molt interessant, que no sé si llegeixes en la mateixa direcció, Abel, que és, es va anunciar una compareixença de Vladimir Putin. Es va anunciar i després es va cancel·lar. Igual que Medvedev havia fet ja una crítica directa i s'havia dirigit a Ucraïna venint a dir, si tenen alguna cosa a veure els ucraïnesos, no tindrem compassió. Hi va haver una convocatòria de premsa cancel·lada de Vladimir Putin, que ara mateix, i passen, no sé, 13-14 hores ja de l'atemptat terrorista, un dels més importants de les últimes dècades, a Rússia no ha parlat, no l'hem vist públicament.
Aquí és un tema fonamental, aquest, justament el control del relat, no? Que facin els no només el govern i les autoritats, sinó també els mitjans públics i fins al Kremlin, que ara mateix són gairebé tots, tenint en compte la prohibició del tancament de tots els mitjans independents que s'ha produït durant els darrers dos anys arran també de la guerra a Ucraïna, no? I no només Medvedev, també Viktor Bondarev, el cap de la Comissió de Defensa i Seguretat de la Cambra Alta Russa, com qui diu, del que vindria a ser el Senat, va apuntar directament la responsabilitat ucraïnesa, no?, per reforçar aquesta línia, aquesta suposada autoria, que evidentment no tindria cap tipus de sentit, però és una línia que pot interessar el Kremlin per dos motius, no?, sobretot per, primer, negar la línia de l'autoria jihadista en aquest cas, perquè això inclouria reconèixer que han errat segurament i que hi ha hagut aquí un error o errors a nivell de seguretat o a nivell d'intel·ligència i que els Estats Units tenien raó i que Putin s'havia equivocat, i segon, serviria justament per justificar mesures com per exemple una mobilització de la qual ja s'havia estat, sobre la qual s'havia estat especulant durant els darrers dies, una nova onada de mobilització que podria incloure entre 300 i 400 mil tropes addicionals justament per reforçar els esforços bèl·lics russos a Ucraïna, no? I aquestes detencions que s'han produït a Bryansk, que juntament amb Belgorod i amb Kursk és una de les regions on durant les darreres dues setmanes s'han produït accions d'insurgència i, bueno, petites ofensives territorials per part justament de cossos de voluntaris russos lluitant a favor d'Ucraïna que han fet incursions justament des del territori ucraïnès, doncs evidentment aquí ja pot haver-hi un interès precisament per part del Kremlin, de les autoritats russes, per acusar a Ucraïna directa o indirectament d'aquesta autoria, no? I de fet mitjans com el Comersant, per exemple, fa unes hores també han publicat articles apuntant en la mateixa direcció.
Sobre això, evidentment, i abans feia referència a l'assalt del Teatre Dubrovka, que va ser el 2002, que era molt poc després, no? Em sembla que Vladimir Putin accedís al poder, si no recordo malament, que és el 99 o el 2000, no?
Putin accedeix al poder com a primer ministre l'agost del 99, i justament, allò va ser un altre episodi també bastant remarcable, justament poques setmanes després es van produir uns atemptats suposadament terroristes que van provocar la mort de, crec que va ser entre 200 i 300 persones a Moscou i altres localitats russes, l'autoria de la qual mai ha estat revelada, mai s'ha conegut. Evidentment les autoritats van acusar la insurgència independentista txetxena, que de fet en aquell moment Txetxènia operava com un estat independent de facto, però hi ha hagut durant els anys posteriors van anar sorgint evidències que indicaven que havia estat probablement un atac de falsa bandera per part de l'FSB, justament per justificar una nova guerra a Txetxènia i justament també per reforçar la legitimitat de Putin, que precisament pocs mesos després va assolir la presidència succeint a Boris Yeltsin.
En el cas del Teatre Dubrovka, vull recordar per contextualitzar-ho, que va ser un assalt d'un grup de terroristes txetxens que eren una quarantena, una cinquantena, van entrar a un teatre que estava ple i el van estar retenint, i va ser l'acció de l'exèrcit o de les forces de seguretat russes el que sembla, perquè crec que hi va haver alguns hostatges que van ser assassinats des de l'interior en aquesta part de la negociació, de la tensió que es produïa en aquest escac al govern de Putin, i va ser l'entrada amb llançament de gasos, no sé quin era exactament, el que va acabar provocant que la xifra de morts d'aquell teatre arribés als 170 o 180, i va ser una barbaritat, no? Però sobre el cas de l'autoria, tindria sentit, no?, que fos l'ISIS. Aquesta branca que, de fet, ja en algunes publicacions s'ha vist en els últims dies i setmanes i mesos, fins i tot, aquesta branca d'estat islàmic que havia posat Rússia com a objectiu, és aquesta branca que ve de l'Afganistan, em sembla?
Sí, és una branca que es diu ISIS Khorasan, crec que és en referència,
sí,
a...
Sí, ISIS Khorasan, exacte.
Com anomenen, sí, el territori històric de l'Àsia Central, que inclou Afganistan, Pakistan i alguns, bona part dels països de l'Àsia Central, que havien estat, bueno, repúbliques soviètiques, i és operatiu des de fa, crec que 2015-2016, i de fet, aquí hi ha dues possibilitats, no? En cas de que hagi estat ISIS i que es pugui confirmar d'alguna manera aquesta autoria, si es tracta de la línia caucàsica o de la línia centroasiàtica, amb especial incidència a Afganistan, però també de països com Tajikistan, no? I de fet, durant les darreres hores han circulat informacions no confirmades encara sobre la identitat de 6 suposats autors, o 6 dels suposats autors de la massacre d'ahir, que sembla que tots ells serien de nacionalitat tajika. També és veritat que fa una estona el govern tajik ha informat de que no ha rebut de moment cap requeriment d'informació per part de les autoritats russes sobre aquests subjectes, però justament ahir a la nit també van circular informacions sobre uns suposats autors, en aquest cas ingushos, no? És a dir, del Caucas Nord. Sigui una o sigui l'altra, hi hauria motius perquè hi ha també un rècord històric, no? I aquí, doncs, durant els darrers anys s'han produït atemptats terroristes a diferents ciutats russes, tant perpetrades per militants jihadistes provenients de l'Àsia Central com del Caucas Nord, no? I, de fet, en el cas d'ISIS Khorasan, justament des de la retirada de les forces nord-americanes de l'Afganistan, i amb el suport de, bueno, i amb l'arribada al poder dels talibans, com qui diu, que és a l'agost del 21, que Rússia ha esdevingut un dels principals pilars de suport geopolític al règim dels talibans, un règim que està justament enfrontat a aquesta branca d'ISIS, no? I de fet aquesta branca d'ISIS, ISIS Khorasan, des de ja el 2021-2022 ha declarat Rússia com un dels seus principals enemics i havia portat a terme atacs en territori afganès contra interessos russos, en concret crec que va ser contra l'ambaixada, un atemptat terrorista que va produir alguns morts al setembre del 2022, crec que va ser.
Més informació que ens arriba des de la redacció, que té a veure amb el relat que està fent l'FSB, que és aquest servei de seguretat del Kremlin, dient que després de l'atac terrorista aquests delinqüents detinguts pretenien creuar la frontera, que ja hem dit que en una població pròxima a Ucraïna, diu l'FSB, pretenien creuar la frontera de la Federació Russa i Ucraïna i tenien contactes rellevants al costat ucraïnès. Aquest és el relat oficial de l'FSB sobre aquest atemptat terrorista. D'alguna manera, apuntalant aquesta teoria, aquest relat, que alguna cosa hi tenia a veure Ucraïna amb el que va succeir ahir. A López Fonte, volies fer comentari o li volies fer una pregunta?
Una pregunta. Això no té solució. O sigui, la pregunta és, o sigui, aquest tipus de terrorisme, en principi nosaltres sempre pensem, bueno, jo he pensat que l'estat islàmic el que volia era una expansió. Hem vist documentals d'un periodista alemany, sembla que es va ficar fa 10 anys dintre del que era l'estat islàmic, i el que deien era que ells volien conquerir el nord d'Àfrica i després traspassar cap a Europa, o sigui que és un tema global. Ja sé que hi ha grups diferents entre uns i altres, però la pregunta és, amb això mai acabarem, no? O sigui, els estats, perquè una d'una altra teoria és, oi, no me meto con ellos i no em faran atacs terroristes. Putin ha ajudat a Síria en contra de l'estat islàmic, ha fet cops d'estat al Sahel i això ha perjudicat l'estat islàmic. O sigui, que els estats han de fer una oposició ferma en contra d'aquests grups, i anar per ells amb la possibilitat sempre que hi hagin atemptats terroristes, o quina és la solució?
Sobre això, només una reflexió que em sembla interessant sobre aquest punt, Alejandro, que és la percepció, i no sé si tu tenies la mateixa, Abel, els últims temps, és que Estat Islàmic havia perdut una capacitat molt alta d'haver estat el gran grup terrorista de les últimes dècades, havia fins i tot perdut capacitat d'incidència davant d'Al-Qaeda, que és el que havia perdut capacitat d'incidència. No? Què n'opines?
Sí, és que de fet és important tenir en compte que l'Estat Islàmic va aconseguir fer honor al seu nom, és a dir, durant més d'un any va funcionar com un estat de facto, amb control d'un gran territori de les parts dels estats reconeguts com a tal de l'Iraq i de Síria entre el 2014 i el 2016, que va coincidir justament amb l'auge del seu poder global i de la seva capacitat per cometre atacs terroristes a diferents parts del món, inclòs, evidentment, a països de la Unió Europea, no? I va generar aquest efecte crida, gairebé com si fos una creuada per part de persones, militants jihadistes o potencials militants jihadistes o persones joves que es van radicalitzar durant aquells anys, que van gairebé peregrinar, no? Hi va haver molts casos des d'Europa, també des de Rússia, des de diferents regions de Rússia sobretot, i després de rebre entrenament doncs, en aquell estat no reconegut de caràcter islamista, doncs eren enviats a Europa per cometre atemptats, no? Mm-hmm. També és veritat que ara mateix i el que va passar ahir pot ser també una demostració d'això. Organitzacions com Estat Islàmic o Al-Qaeda, fins a anar més juny, en algunes zones del Sahel, es poden estar beneficiant d'aquesta creixent hostilitat geopolítica entre potències, no? Perquè això també obliga els serveis d'intel·ligència dels nord-americans, però també dels russos, però també d'altres països importants, a centrar més esforços en les guerres respectives o en les hostilitats respectives que tenen entre ells. I això pot permetre escletxes d'oportunitat perquè es produeixin més actes com el que va passar ahir, no? A la vora de Moscou. I no seria descartable pensar que, bueno, també un dels possibles errors, si és que realment es va tractar d'un error d'intel·ligència per part de l'FSB o d'altres serveis d'intel·ligència russos, que va facilitar que es pogués portar a terme aquest atac, també va ser perquè ara mateix, evidentment, els serveis d'intel·ligència russos estan centrats especialment i sobretot en la seva guerra no declarada amb els països occidentals, també a nivell d'intel·ligència, no? I això pot passar, evidentment, doncs, també a l'inversa.
La Sara, és que hem d'acomiadar el pobre Abel. La Sara volia fer una pregunta, també.
Sí, hola, Abel.
Molt breu, sisplau, i després fem reflexió sobre ho.
Sí, bàsicament, perquè ens estàs explicant que Putin té una gran capacitat, no?, per donar-li la volta quan es produeixen fets que, en teoria, haurien de lesionar el seu lideratge, doncs, utilitzar-los per justificar, doncs, un augment de la repressió i de la militarització en el seu propi país o de l'ofensiva que està duent a terme a Ucraïna. Clar, les últimes hores, Putin ha demanat a la comunitat internacional que condemni l'atemptat. Amb aquest ús que està fent ell, no?, amb aquesta tergiversació que busca, no?, de l'autoria dels atemptats, posa en escac també la comunitat internacional a l'hora de pronunciar-se sobre aquest atemptat, dificulta que surti la comunitat internacional a condemnar l'atemptat?
És que és molt difícil desvincular aquest atemptat del context geopolític d'hostilitat creixent entre Rússia i Occident que vivim ara mateix. I especialment tenint en compte justament la instrumentalització que el règim rus en pot fer de la massacre d'ahir justament per reforçar amb la seva ofensiva militar o les seves capacitats, per exemple, amb una mobilització interna en la seva guerra contra Ucraïna, que indirectament és també una guerra contra Occident, no? Llavors, clar, sí que hi ha hagut algunes mostres de condol o de condemna per part d'alguns països occidentals, però que és possible que no vagin més enllà d'això i que evidentment segurament tampoc es produirà una col·laboració massa intensa des del punt de vista dels respectius serveis d'intel·ligència per arribar a poder resoldre o col·laborar des del punt de vista de possibles detencions o intercanvis d'informació, no? Perquè, insisteixo, tenim el context que tenim ara mateix de guerra no declarada, no? D'hostilitat creixent, que està anant a més, que segurament anirà a més, i per tant, doncs això dificulta qualsevol tipus de solidaritat o de col·laboració.
Gràcies, Abel.
A vosaltres, bon dia.
Abel Riu, politòleg, cofundador de Catalunya Global. 2 minuts i les 10 del matí. Home, la situació és certament també explica molt bé en quin moment polític estem i geopolític, que un atemptat d'aquestes característiques, que en un altre moment qualsevol país pròxim o llunyà, fins i tot diria, s'hauria lamentat sense més pal·liatius, no? Un centenar de morts estem parlant, amb les imatges que hem vist, que són absolutament esfereïdores, que són ciutadans civils que estan anant a un concert i que s'amaguen entre les butaques d'un teatre i vas veient com els terroristes passen fila per fila a veure què és el que, quin encara es mou. Explica molt bé la situació geopolítica, que davant d'aquesta circumstància tots siguin mirades de reull per veure qui diu què i qui fa què per utilitzar què d'aquesta informació, que és una pura tragèdia per totes les famílies i tota la gent que viu allà.
Nosaltres d'això ja en tenim experiència, sí. Tota la teoria de la conspiració que vam tenir amb l'atemptat, que ja se sabia que era jihadista i el govern es va empenyar en mantenir que era d'ETA durant temps. Bueno, aquí el tema està al silenci de Putin, perquè clar,
molt sorprenent.
En aquest cas el silenci de Putin ve després de que hi hagi hagut públicament una advertència per part dels serveis secrets americans. Què vol dir? Primer, un fracàs de l'FSB, perquè aquest servei secret rus, que hauria de ser el que velli per la seguretat i per tenir informació prèvia, sobretot quan hi ha un avís com aquest, diríem, no? I després l'altra qüestió és que en els anteriors atemptats, justament Putin va treure profit dels atemptats anteriors per reforçar-se ell com a una opció de